Traieu les copes bones, perquè és el moment dels còctels. Es veu aquí al nostre programa, Interferències. Marc Alpena, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I a més, es veu que les copes i el boli al costat, no?
Sí, sí, sí. Una cosa... Avui escriurem amb alcohol, diguéssim.
Ui. Em sembla que ens sortirà la lletra torta. Ens vols parlar de còctels literaris? I quan parles de còctels i escriptors, el primer que ens ve al cap és Grant Gatsby, el Fitzgerald, tota aquesta colla.
Sí, sí, sí,
sí. Li agradava
això, això és el gran tòpic, o sigui, és la primera imatge que tots tenim quan pensem en còctels... ens imaginem aquell glamour de l'edat de la prohibició, de la que n'hem parlat alguna vegada, de festes boges i disbauxades a Long Island.
I
flappers i tot això.
Doncs anem a posar-li música i comencem al Grant Gatsby, aquesta història que ens portarà ara mateix a parlar de còctels.
Home, és que sembla que les festes que feien el Francis Scott Fitzgerald i la seva dona, la Zelda Fitzgerald, ja ho eren, així, a la vida real. Vull dir que no... Quan ella estava explicant-les i explicava que corrien rius de xampany i que bevien gin riquis, que era el que els agradava veure...
Que era gin riquis.
Després ho explicarem. Sí. Sembla que hi anaven força males peces en aquelles festes, perquè el propi Scott Fitzgerald i la pròpia Zelda n'havien fet de molt grosses. Per exemple, en alguna festa es van dedicar a bullir els rellotges dels seus convidats en suc de tomàquet.
Ah, molt bé. Com o sigui, és un Bloody Mary...
Sí, un Bloody Mary, diguéssim, analògic devia ser de quarts. Sí, sí. Altres que havien fet, així per la broma, ells s'havien presentat, com Déu els va portar al món, en un teatre. Hola, què tal?
Amb pilotes del teatre.
Sí, sí, hola.
Molt bé.
Després, diu que s'estaven hostatjant en un hotel i una de les gansades que van fer, que vaja, després vindrien els Rolling Stones i ho superarien, diguéssim, però és nedar a la font que hi havia a l'entrada.
Clar que sí. Amb els còctels a la mà o sense còctels?
No ho sabem. És possible que n'haguessin begut molts perquè tant el Francis Scott Fitzgerald com la Zelda Fitzgerald tenien seriosos problemes amb l'alcohol. És a dir, una de les coses que hem de deixar clares en aquesta secció d'avui és que la relació entre alcohol i literatura no sempre ha estat molt amable, eh? Vull dir, de vegades ha estat una mica excessiva.
Doncs escolta, fent tot això, bullir rellotges en suc de tomàquet, quedar-se en pilotes en teatres, nedar a la font d'un hotel, tot això em sembla bé, sota els efluvis del que sigui. Vull dir, si no és el meu hotel, si no és el meu teatre...
Sí, sí, home, a veure, ells també en feien algunes altres, perquè si tu els haguessis convidat a una festa, una de les que havien fet era presentar-se en pijama.
Ah, molt bé.
Que suposo que vol dir que no tenia gaire esperances de passar-s'ho bé, m'imagino. Oh. Però bueno, com et deia, la seva beguda, que és una beguda que avui en dia no té molt de predicament i en canvi és ben agradable i ben refrescant, és el gin riqui.
Què és gin riqui?
El gin riqui essencialment és ginebra London Dry, és a dir, la ginebra seca que coneixem nosaltres i que es pot trobar en qualsevol bar i en qualsevol botiga, amb una mica de llima i aleshores... Ho acabes d'omplir el got, que ha de ser un got una miqueta alt, amb soda. És molt refrescant, és molt
estiuet. No?
Sí, cosí germà, el que passa és que el gin fit va amb llimona. Però és molt, molt refrescant, molt estiuenc i molt de vestir-se amb roba blanca i xerrar.
I a més la llimona, la llima i tot això van bé per netejar el fet, ja estem a la primavera. Vull dir,
sí, sí, sí.
El que t'arregla per una banda t'ho soluciona per l'altra.
Correcte.
Imagineu-vos que tenim el gin riqui a la mà, aquesta llima, aquesta ginebra, una mica de soda... Heu de fer cas, això, jo ho veig fàcil, eh?
Sí, 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 és molt senzill, eh? Les proporcions són molt bàsiques. Són 120 mil·lilitres de ginebra, 15 mil·lilitres de llima, és a dir, un resolinet, per entendre'ns, i acabeu d'omplir amb sifó o soda.
I ja està, i si no gel,
sí.
Doncs us l'inventeu.
Sí, això és el que bevien en aquella època la gent que tenia casa on fer una festa, però hi havia molts altres llocs on feien festes, per exemple...
Els bars.
Per exemple, el Cotton Club era l'època, no? I això anava unit amb tota una generació de Harlem, de gent que vivia a Harlem, que eren descendents dels esclaus africans que havien anat a viure allà a principis de segle, i és van donar peu a un moviment que es deia la Renaixença de Harlem, la Harlem Renaissance, i aquesta gent moltes vegades vivien o treballaven al voltant d'aquests clubs que després han passat a la història pels seus espectacles, pel jazz, per tot això, no? El Langston Hughes, la Zora Neale Hurston, i no eren els únics, també els hotels, perquè, per exemple, la Dorothy Parker, que ja n'hem parlat alguna vegada, em sembla, reunia amb els seus amics entorn del que anomenaven la taula rodona de l'hotel Algonquin, de Nova York.
Exacte, que aquest encara es pot visitar i encara pot fer tours al voltant d'aquesta taula. Hi ha un restaurant aquí a Barcelona, el Jardineto, que li fa un homenatge i fa un munt de plats i coses relacionades amb l'hotel Algonquin de...
De fet, ella és la persona més famosa de tots els que van formar part, però també hi havia el Harold Ross, que era el fundador del New Yorker, hi havia uns quants guionistes i escriptors, i l'Algonquin, curiosament, té un còctel amb el mateix nom, però que sembla ser que no se'l podien haver begut perquè un dels ingredients que fa servir és el suc de pinya, i el suc de pinya no estava inventat a l'industrial, diguéssim. Però, sigui com sigui, és bastant de l'època, no?
Com era aquest còctel?
Mira, és un còctel que porta 45 mil·lilitres de whisky de sègol, allò que s'anomena rye, en anglès. Porta 20 mil·lilitres...
Podem fer un mal whisky que tinguem per casa, també, o no?
Home, et quedarà diferent.
D'acord.
perquè el rye el que té són uns punts així una mica especiats i tal, que l'altre potser no té.
D'acord.
Però vaja...
El whisky que tingueu per casa...
Ho proveu i ens ho expliqueu.
O no?
Sí. 20 mil·lilitres de vermut sec, 20 de suc de pinya, es barreja tot amb un got barrejador i pelante.
I cantes la Traviata.
I tant, i escrius un llibre.
I escolta'm, la Dorothy Parker, o diuen, perquè no se sap, que tenia moltes frases relacionades amb l'alcohol. De fet, hi ha aquesta que és bastant divertida.
Sí, sí, no? Sí. Hi ha un poema atribuït a ella, que es, de fet, a internet hi ha tot de cocteleres i trastos que el porten escrit, que diu: m'agrada prendre'm un martini. Molt, com a molt, m'agrada prendre'm en dos. Després de tres, estic sota la taula, i després de quatre, estic sota l'anfitrió. No és de la Dorothy Parker, però ens agradaria molt que fos de la Dorothy Parker.
Però no és de la Dorothy Parker?
No. Aquest ha estat bastant investigat, perquè tothom li atribueix amb ella, però no apareix enlloc.
Tot era mentida, però era tan maca.
Sí, si no n'era vero, ben trobato.
Exacte, a qui li importa la veritat? You miss me, honey.
Que bonito, que bonic.
Els còctels, a vegades els trobem a faltar, també.
Sí.
Perquè no es poden prendre cada dia. Jo crec que s'han de prendre...
No, s'han de prendre com una cosa especial. No es pot fer com feia, per exemple, Hemingway, que s'encascava 17 en una nit. No.
No ho recomanem. Explica'ns.
A veure, de Hemingway a mi m'empipa una mica parlar-ne, perquè és que és com el gran literat que associa amb els còctels i amb la beguda, i sempre estem amb les mateixes, i clar, un cop més, consum responsable, minyons, o sigui, no pot ser...
Veure no t'agrada com... fer propaganda d'un
senyor? No, dit això, Hemingway, a part de donar peu al Hemingway d'Aikiri, que també n'hem parlat en alguna ocasió, el que és cert és que va escriure moltíssim sobre cocteleria.
Però s'inventava la meitat de coses, em sembla, eh? O sigui, era bastant imprecís.
Bueno, amb la cocteleria no et sabria dir, però jo crec que estava una mica reafirmant sempre la seva masculinitat en tot el que escrivia, no?
Uh-huh.
Per exemple, Hemingway, amb ell li devem, això sí, un parell de còctels. Un que ha passat a la història amb el nom de Hemingway Panache, que, segons afirma, li van explicar als pescadors cubans que és meitat i meitat de vermut sec i vermut dolç. Bueno... després hi ha un altre que es diu Mort a la tarda, com un dels seus llibres, que és parts iguals d'absenta i de xampany. Tot això, hi ha un llibre al seu torn, que això mete a literatura sobre còctels, que es diu To Have and To Have Another, que està parafrasejant un títol de Hemingway, que és To Have and To Have Not, o sigui, tenir i no tenir, i està dedicat a les curioses relacions de Hemingway amb la beguda, no?
I el va escriure ell, o és un llibre posterior?
No, és un llibre posterior. Mm-hmm. És un llibre que va guanyar un premi amb un prestigiós congrés de còctels, i no és l'únic. Per exemple, darrerament contem amb un llibre que es diu A Drink of One's Own, que ha sortit en castellà amb el títol d'Una bebida pròpia, i és un llibre que està, hi ha una beguda inspirada en diverses escriptores. Per exemple, hi ha una dedicada, naturalment, a Virginia Woolf, que és la que dona el títol al llibre, però també a la Margaret Atwood, a l'Úrsula Le Guin, a la Sylvia Plath.
I això està fet per coctelers d'ara? O sigui, que és un bon regal,
sí.
Barmans.
Sí, està fet, de fet, per una professora de literatura, també aficionada a acabar el dia llegint i bevent-se un còctel, que em sembla un final del dia preciós.
Recomana'ns aquest llibre perquè la gent se'l regali, que sí. Em sembla molt bona idea.
És de la Laura Beckerer i es diu Un trago propio.
Doncs escolta, Un trago propio, ens quedem amb aquesta recomanació de la Marc Alpena. Us diríem allò de no proveu a casa, però sí, proveu perquè no crec que us enverineu. Marc Alpena, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins dilluns.
Fins dilluns, que hi tornem, i nosaltres acabem amb una cançó i amb una dona que ens agrada molt. És Make Me Feel, de la Janelle Monae, que està a punt de treure disc, el 27 d'abril ho farà, i tenim ganes d'acomiadar-nos amb ella. That's just the way you make me feel. 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 So, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on a shag carpet. Oh, I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. Make Me Feel, de la Janelle Monae, nou disc que es dirà Dirty Computer i que sortirà el 27 d'abril. Segur que ens sentirem a parlar, vindrà per Barcelona. Fins aquí l'Interferències d'avui. El dilluns hi tornem, que ja sabeu que nosaltres això de les festes no ens fa ni fred ni calor. El programa d'avui l'hem fet l'Albert Jódar, la Paula Molés, la Dolors Joanola, la Mireia Dalmau, el Xavier Salvai, qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns, perquè som inflamables. Gràcies a tots, bon cap de setmana.
Ben Uri i Massala, però, es retroben. S'agafen del braç, es miren fixament, es toquen les mans, estan nerviosos. Stephen Boyd, que interpretava Massala, sabia la veritat. El seu personatge i Charlton Heston havien sigut amants durant anys. Quan Heston se'n va assabentar anys més tard, volia matar-los a tots. Potser per això va acabar presidint l'Associació Americana del Rifle.